Després de l'arribada d'Apple TV Plus l'1 de novembre, una aposta amb un objectiu ben diferent, avui comencen les pròpiament dites Streaming Wars. Podríem dir que fins ara Netflix, HBO, Amazon i altres plataformes més locals, com Movistar Plus o Filmin aquí, es repartien l'immens pastís del vídeo sota demanda sense que la sang arribés gaire al riu. Però avui comença a acarnissar-se aquesta batalla i a l'horitzó ja hi veiem també HBO Max sota el paraigua de Warner o Peacock amb el d'Universal, entre d'altres. N'hem parlat amb Belén Aneira, professora de comunicació de la UOC i una de les màximes expertes del país en la matèria.
Yo diría que ya remontándonos al anuncio del lanzamiento de Disney Plus, ya la situación se empieza a poner un poquito más seria, porque ahí sí que empezamos a apreciar un cambio de rumbo en la política de las plataformas de streaming. Por una parte, la creación de grandes conglomerados de contenidos que van a monopolizar gran parte de la oferta. Por otra parte, una política comercial y de marketing tremendamente agresiva, con lo cual el panorama que se dibuja es, sí, muchísima más oferta, pero sí, también muchísimo más costoso para el usuario.
Com diu ella mateixa, per a Netflix, les streaming wars seran qüestió de vida o mort. Per a Disney, el moment de posar les bases del seu negoci de futur. A Amazon li servirà per reforçar la seva tarifa Prime i per Apple és simplement un valor afegit als seus productes. HBO Max serà, amb tota probabilitat, el pitjor mal de cap per a Netflix, però la plataforma de Reed Hastings aguantarà bé, segurament, en part gràcies a la millor experiència d'usuari i a una plataforma tècnica més solvent.
Todo el mundo está empeñado en matar a Netflix, pero Netflix tiene una gran ventaja. Se ha dedicado durante todo su periplo digital, más de una década, se ha desarrollado ganando cuota de mercado. O sea, yo creo que esa es la principal desventaja con la que llegan los nuevos agentes. Es verdad que llegan a un mercado del streaming mucho más maduro del que se encontró Netflix, pero es muy difícil llegar a los 159 millones de suscriptores que tiene Netflix. Yo creo que es pronto para saberlo, pero no, yo diría que no debemos matar a Netflix todavía.
Del que no dubta ningú és que estem vivint una gran bombolla, que ja es preveia que esclatés fa anys, però que no només no ho fa, sinó que continua inflant-se cada cop més ràpidament.
Burbuja, sí, enorme. Pero si estamos virando hacia la exclusividad de los servicios, es decir, los servicios cada vez van a compartir menos contenidos, lo que necesitan es empezar a insuflar de mayor número de horas de contenido a cada una de las plataformas, porque las plataformas se van a tener que autoabastecer. Va a haber un ajuste, entiendo, entre la oferta y la demanda, pero dentro de la propia plataforma. Es casi unos juegos del hambre dentro de la propia plataforma, es pura esquizofrenia.
I totes aquestes plataformes seguiran sense sotmetre's a l'audiometria tradicional, en part perquè queden fora del negoci publicitari i no tenen cap necessitat que ningú extern els auditi, tot i que el model també evolucionarà cap a una opció en publicitat, com ja ha anunciat HBO Max o ja fa Hulu, o incorporant l'opció del model transaccional que se'n diu com fa Filmin, és a dir, una part del pay-per-view. De fet, la plataforma catalana aguantarà perfectament també, ho ha pronosticat a Catalunya Informació el seu cofundador i director editorial, Jaume Ripoll.
Si lluitéssim pel mateix contingut que tenen aquells gegants, per suposat, no teníem múscul financer per fer-ho i necessitaríem un volum de subscriptors, de milions de subscriptors, per fer viable la companyia, que és inviable, en tantes coses, perquè no hem d'oblidar que aquestes companyies gegants també perden molts diners cada any per acabar o sent hegemònic o sent comprat. I està per veure quina serà la composició, tot plegat serà molt, no serà divertit. Jo preferiria que no n'hi hagués tantes, també t'ho diré ara. Però està clar que fins ara l'arribada d'aquests gegants nord-americans el que ens ha permès a nosaltres seguir creixent.
En definitiva, tot apunta que Netflix seguirà al capdavant en penetració de mercat, però perdrà pel camí gran part del target familiar de Disney. De moment, el segon semestre del 2019 ja s'han detectat els primers símptomes d'esgotament, bàsicament al mercat nord-americà, on segurament podria haver tocat sostre. Disney Plus surt amb 7.500 hores de contingut propi d'inici, però menys de 100 hores de contingut original nou, davant les 1.500 hores d'estrenes de Netflix només en un any. El que haurà de millorar Netflix és l'eficiència i tenir en compte que el model de negoci inicial de les seves competidores serà créixer molt ràpidament, encara que sigui entrant en números vermells, amb preus sota mercat, fitxatges de creadors de renom difícilment amortitzables com els de JJ Abrams, Ryan Murphy, Phoebe Waller-Bridge o Shonda Rhimes, o assegurant-se els drets de sèries clàssiques d'èxit garantit com Friends, El Simpson, The Office o Seinfeld, també a uns preus altíssims. Neira recomana a l'usuari que abans de subscriure's a res, reflexioni.
Si quieres mucha cantidad y algo muy diverso, en cuyo caso yo creo que Netflix es tu plataforma, o quieres una cosa mucho más escogida, de muchísima más calidad, en cuyo caso probablemente la plataforma que a ti te interese sea HBO. Si quieres una cosa más económica, con muchísima diferencia es Amazon. Si quieres combinarlo con un paquete de línea de alta velocidad, pues probablemente Movistar o Vodafone sean tu opción. Es decir, intentar analizar muy bien cuál es tu ocio antes de lanzarte a lo loco a contratar un servicio. Evidentemente, si eres fan de cualquiera de las propiedades de Disney Plus, no tiene ninguna lógica que no te hagas de Disney Plus, porque lo cierto es que su tarifa es muy competitiva. It's a world more peaceful
since the revolution. Quan Disney Plus desembarqui a Alemanya, França, el Regne Unit i Espanya el 30 de març, alguns dels seus continguts originals, com la primera sèrie d'acció real de l'univers Star Wars, The Mandalorian, ja hauran estat dels més piratejats de la història, a un nivell similar, com pronostica Neira, al de Joc de Trons. Seran descàrregues il·legals setmanals, perquè Disney i HBO Max han previst, en part per les seves carències de producció i, per tant, per no cremar continguts nous massa ràpid, la serialització setmanal, és a dir, oferint un capítol per setmana, davant el binge-watching compulsiu que ofereix Netflix amb les seves sèries disponibles senceres de cop.
Frank Sheeran. I said that right?
Yeah, you said it right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So...
I el cinema? Al contrari del que molts poden pensar, les plataformes no suposaran la mort del cinema. Al contrari, seran la seva taula de salvació i el posaran a disposició d'un públic inimaginable i en llocs on ja no queda ni una sola sala.
Los cines tienen siempre esa duda de si a una persona le ofreces la posibilidad de ver una película en su casa y no en el cine y no se proteja los cines, si la gente va a querer ir al cine a verla. Es una preocupación legítima. Pero creo que tampoco podemos perder de vista de que al final las plataformas de streaming lo que han conseguido ha sido democratizar el acceso al cine. Creo que es una cuestión muy compleja y si llevan tantísimos años enzarzados en esta pelea, dudo mucho que se vaya a resolver en el medio plazo.
A més, Netflix ja ha sabut acollir cineastes que buscaven suport econòmic i llibertat creativa, com Cuarón, Scorsese, Meirelles o Baumbach, amb cintes amb aspiracions als Oscars, a banda de firmar un acord amb Paramount, mentre que HBO Max podrà comptar amb els nous films de Warner o DC i Disney, ja té a punt pel·lícules pensades directament per la seva plataforma, com l'adaptació amb acció real de La dama i el vagabundo. Tot això farà que s'apagui el debat sobre si aquestes pel·lícules són cinema o no, encara que Spielberg insisteixi que no ho són, i obligarà a trencar el que s'anomenen les finestres de distribució, que marcaven mesos d'espera entre que un film s'estrenava en sales i arribava a les plataformes. Difícilment els films de Disney, Marvel, Pixar o Lucasfilms trigaran tant a arribar a Disney+, i això tindrà un impacte assegurat en el model d'explotació de la resta de majors i en el de les distribuïdores i exhibidores. Per exemple, les pel·lícules que no triomfen en sales podrien tenir més bon recorregut si es poden explotar en altres pantalles més ràpidament del que es fa actualment. En qualsevol cas, Espanya és el sisè país del món amb volum de negoci de streaming per subscripció i el quart en despesa per habitant, només per darrere dels Estats Units, el Regne Unit i Alemanya. Aquí també trobem altres opcions més especialitzades com Flixolé o Planet Horror o BritBox al Regne Unit o Salto a França. Vaja que Disney Plus aterrarà aquí en un mercat ja consolidat i HBO Max encara trigarà una mica més, però ho faran per quedar-s'hi, sigui com sigui, i ja res no serà igual.